Mossega la poma. Fem podcasting des del 2007 amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de Catalunya.
Molt benvinguts, mosseguis. Benvinguts de nou a un altre episodi de Mossega la poma. Avui, la setmana passada érem gran comitè, avui som petit comitè.
Sí, perquè la setmana passada va ser una mica de drama perquè Riverside no va poder agafar tota la gent que érem i a més és alguns entrant, alguns sortint i d'això, i vam tindre que publicar l'àudio amb el backup de Twitch.
Sí, cosa que no ens havia passat mai. Estem una mica...
No ens havia passat mai amb Riverside, estem molt emprenyats.
Sí, estem emprenyats intentant... Per cert, he estat buscant el...
Que ens han tornat els quartos, O sigui, vaig dir, escolta, això és... Diu, escolta, he tingut que publicar... O d'allò, ens han tornat els quartos d'un mes. Ens han tornat els quartos d'un mes, que ens ho gastarem en dones i en vi.
Exacte. M'he mirat...
O dones i cervesa.
Que sí, que no, en vi res, potser millor. Doncs he estat mirant els quatre serveis alternatius principals, Marc, entre ells Zencaster, i ja t'avanço que cap dels quatre té enllaç amb l'API de Twitch, per tant haurem d'anar a mirar un sistema potser més intermig.
Què passa és això? Si hem d'anar a Twitch, el que hauríem de fer és parlar amb el gran expert en OBS, Miquel Gavarró,
sí,
i llavors configurar l'Open Broadcasting System, que és un sistema open source que crec que Facebook està darrere del projecte. Facebook està darrere del projecte i el...
Sí, és el mal.
Perquè em sembla que Facebook està darrere de Twitch i precisament doncs, van desenvolupar aquest projecte Open Source doncs, perquè la gent pogués fer streaming fàcilment connectant una captura d'aquestes Elgato o com collons es digui ara l'empresa aquestes per poder fer streaming de videojocs o streaming del que té a la pantalla i llavors, clar,
és complicat, fer... sí. Doncs...
No, però és simple, o sigui, un cop el tens muntat...
Sí, un cop tens el workflow definit és fàcil. El tema...
És donar... O sigui, mira,
Els guests que es connecten és fàcil per ells? No han de fer res? O com va això?
No, perquè o sigui, el que fas és divideixes la feina. Si tu tens per una banda la teva plataforma de videoconferència i llavors tens una màquina que està fent l'streaming. Tens una màquina que està connectant-se i enviant.
O sigui, pots utilitzar Zoom.
Exacte, pots fer servir Zoom, pots fer servir Riverside, pots fer servir Zencaster, pots fer servir Skype, el que vulguis, perquè el que tu fas és captures l'àudio de la màquina, l'entrada d'àudio, diguéssim, del teu propi usuari, i després emets el que s'estigui veient doncs, cap a d'això. Vull dir, per exemple, el meu fill gran, que té 11 anys, ell agafa i s'engega el seu ordinador, llança l'OBS, connecta la Switch, la Nintendo Switch, contra la controladora del gato i es grava amb ell explicant com jugar amb el Crossing i després ho penja a YouTube i ho mira la iaia. No crec que ho pengi mirar ningú més que la iaia, però bueno
la iaia s'ho mira, tu, clar que sí.
La iaia
ja té un follower.
Ella té el follower i és raving fan, o sigui, sí. Escolta...
A veure, hòstia,
està... Falta 999 per viure del cuento.
Està increment...
Imagina que tots tinguéssim 999 iaies.
Sí, sí. O sigui, és brutal.
Vius d'això?
Vius de la iaia. Bueno, alguns ja ho diuen, encara que només tinguin una. De totes maneres...
Depèn de la iaia, depèn dels quartos que tingui la iaia. Si la iaia té molts cognoms compostos, doncs ja...
Sí. Per no fer-ho llarg... Ara que estic veient que s'està incrementant la velocitat del vent, vull dir que està la cosa posant-se una mica complicada per aquí, pel Vallès Occidental.
Sí, que ens ve una dana.
Vale, doncs això, a la primera part farem alguns aclariments sobre el programa de la setmana passada sobre el patró Bitcoin, per després comentar el dret a reparar a Apple i fora d'Apple també, perquè ens portarà a parlar d'aquests temes, sense oblidar comentar una bretxa molt greu a un dels serveis més importants, si no el que més, de registre de dominis, que es diu GoDaddy.
A més, GoDaddy, que era un d'aquests exemples paradigmàtics, diguéssim, del sexisme en la indústria TIC, perquè es dedicaven a fotre anuncis de noies en biquini, literalment. O sigui, era anunci de registre web i com ho anuncies? Noies en biquini? Per què? Perquè ven. I segurament venien, ja tenien l'estudi de màrqueting, que anuncis de noies en biquini, fins i tot, amb el... Els hi funcionava. Sí, ja... Fins i tot jo crec que el nom del servei de GoDaddy té que veure amb el rotllo que té el Sugar Daddy. Sí, sí. És tope de perver, eh?
És curiós, Marc.
Molt surrealista.
És curiós que encara hi ha molts com reductes, vale? La paraula són reductes, eh? Que sembla que estiguin ancorats als anys 80 o 90, tant per l'estètica web, com pels temes que es tracten, com per el tipus de publicitat, màrqueting i direcció cap a un públic determinat. Una sèrie de coses que dic, hòstia, per aquesta gent no han passat 30 anys, tio. Dir una cosa, 20 o 30 anys, és brutal.
Sí. No, a veure, el que passa que també hi ha una cosa, si tu estàs a Twitter i tens l'orella posada segons a bon, uh-huh. on està havent-hi, diguéssim, doncs un moviment woke molt, molt, molt fort, uh-huh. on el feminisme i el suport a les minories, uh-huh. i les múltiples eleccions sexuals i de tot, doncs està, diguéssim, com reivindicat i s'intenta, diguéssim, emprenyar a qui no fa servir els pronoms correctament i aquest tipus de coses. Uh-huh. Estàs també en una bombolla, doncs, perquè hi ha altres llocs on per la llei del pèndol es generen, diguéssim...
Dinàmiques completament oposades, sí, sí.
Es generen dinàmiques completament reaccionàries a això, i com més pesats et poses en un costat, de vegades fins i tot massa, en una altra banda es tornen encara més reaccionaris, i a més no hi ha discurs, no hi ha debat, i llavors és el gran problema, que és, jo crec que és el problema que veurem en aquest segle XXI, és que el centre no aguanta. Mm.
No, exacte, el centre no aguanta.
Mira,
un col·lectiu...
És un problema.
Un col·lectiu on jo m'he adonat que això passa, els radioaficionats, sempre parlo una mica d'aquest col·lectiu últimament, els radioaficionats...
Perquè ets membre.
Sí. Doncs...
O tens el membre pel col·lectiu.
Doncs aquest... És com els motards, en certa manera. Doncs aquest col·lectiu, hi ha un lloc on tenen, diguéssim, que ja han publicat les seves pàgines. Bàsicament la gent parla del que parla, de temes tècnics, no? Però, i després hi ha una cosa que es diu, que s'hereda d'antic, que era que la gent s'enviava postals per confirmar que havies parlat un amb l'altre, vale? S'enviaven les postals. Molta gent que té la postal, pues, el seu lloc, on està, les antenes, la seva estació de ràdio, però encara hi ha un grup bastant... O sigui, que xoca, que té la típica foto d'un equip de ràdio super impressionant, i una tia amb boles o mig despullada, com si fos el típic garatge el típic mecànic.
És el que havia passat sempre en els garatges de mecànics.
Exacte. Però queda tan desfasat el 2021, tio. Queda tan desfasat que dius, hòstia, tios.
Mira, he de reconèixer que jo vaig tindre una postal d'aquestes durant un temps al meu despatx, perquè el professor que jo vaig anar a substituir, és a dir, el despatx que jo vaig heredar, tenia una postal d'aquestes que li havien enviat uns alumnes. Ja. Perquè ell parlava d'un article sobre les corbes de Nolan, que és un tema de l'adopció de les tecnologies informàtiques a les empreses, que dibuixen unes corbes amb una gràfica, les corbes de Nolan, i uns alumnes, quan... Doncs estudiants van anar, de viatge no sé on, van veure una foto d'una noia així en topless i van dir, hem trobat les corbes de Nolan.
Sí, d'una marca d'amortidors que es diria Nolan, i li van enviar la foto, no? Segur.
No, sí. No,
o el pòster, sí, aquests pòsters dels anys 80 que hi havia en els mecànics.
Bueno, 80 i 90 encara es fan. Sí. Encara es fan. Però bueno, és això, no hi ha... Hi ha accions i reaccions i per tot arreu.
Doncs Marc Alié, Toni Gimeno i qui us parla, en Tomàs Manzanares, serem els tres que conduirem aquest episodi, el 499 de la temporada 15 de Mossega la Poma. Comencem.
Mossega la Poma, el teu podcast setmanal de tecnologia i ciència en català.
Molt bé. Toni, com estàs?
Doncs, tio, avui?
És que m'encanta perquè el Toni surt embatint a Twitch. Jo crec que no hi ha un altre personatge que surti com ell a Twitch. Vull dir, no. Que per cert...
I escolta, vols que vagi a buscar el meu batín de Son Goku? Jo tinc un batín com el d'Antoni, però de Son Goku.
Que fort, que fort. A veure...
Home, aquest és de Tony Wan Kenobi.
És de Tony Wan Kenobi.
Sí, és que és de Tony Wan Kenobi total, eh? Vale, varios, saluta... Deixeu-me un moment, abans d'entrar en matèria. Saludar als nostres televidents, bueno, els nostres seguidors de Twitch, que s'incrementen setmana rere setmana rere setmana, cada vegada són més. El Guillem LF, que diu que Twitch és d'Amazon, òbviament Twitch és d'Amazon. El Web Barcelona diu bona tarda, mosseguis. En Daniel Turienzo ens diu bon dia. Doncs això, saludem a tots els oients que ens esteu seguint ara en directe per Twitch, o que ens veureu després per Twitch, perquè això es queda registrat, batint inclòs, durant unes setmanes. Vull dir que ho sapigueu. Vale? Vinga, Marc, aclariment sobre el programa de la setmana passada on vam estar parlant del patró Bitcoin.
Veure, primer de tot, o sigui, més que un aclariment, és una reflexió filosòfica. És una cosa que he explicat alguna vegada en el podcast de Zeta Testers i no crec que ho hagi explicat aquí. I és una pràctica que jo faig pràcticament perquè no ho puc evitar, perquè estic cablejat d'aquesta manera, perquè m'emociono i aquest tipus de coses, però aquesta setmana citava una frase d'Epictet, el filòsof estoic romà.
Boníssima frase, per cert. Digue-la.
La frase és: no pots aprendre una cosa que creus que ja saps.
Sí, perquè mentalment no estàs receptiu a modificar res, saps? És una cosa...
Exacte.
Brutal.
Si tu creus que saps com funciona l'economia, no pots aprendre economia. Si tu creus que ja saps fer el revés del tennis i creus que ja en saps, per molt no n'aprendràs. Necessites... És aquella... Em sembla que hi havia algun
Això val tant per creences com per coneixements.
Sí. Has de buidar el got per poder aprendre. Llavors, una de les coses que jo faig de forma inconscient, no és allò que jo diguis que he superat el nivell del superguerrer i faig això, sinó és una cosa que em passa i que pràcticament faig sempre, és que quan estic llegint alguna cosa nova, sobretot una cosa que em xoca, el que acostumo a fer és una cosa que fem tots, com per exemple quan estem mirant una pel·lícula o llegint una novel·la, és fer una suspensió de la incredulitat. Tu estàs veient una pel·lícula de la Guerra de les Galàxies i veus en Yoda agafant una puteta i aixecant un X-Wing, vale? I no estàs dient: aquí és un, això és un nino de goma que té la mà del Frank Cos per dintre i aquest trasto és una maqueta de 10x10 que li estan fotent una foto amb un macro. No, tu estàs, en aquest moment tu estàs vivint el hazlo o no lo hagas i estàs al·lucinant amb la música, estàs suspenent la incredulitat i saps que no hi ha bitxos tipus granota com en Yoda i que la força doncs no és una cosa que puguem accedir. Si fas una suspensió de l'incredulitat, perquè si no la pel·lícula no tindria puta gràcia.
Això passa també amb llibres o quan entres en un món nou.
Exacte. Exacte. Si tu estàs mirant una pel·lícula i estàs dient: no, és que això és un nino de goma i aquí d'això, i ara m'estan fotent la música d'allò, doncs no et podràs emocionar i no podràs disfrutar d'això. Llavors, doncs, quan jo llegeixo una ficció...
La força no fa res. No.
La força no fa res.
No el fa callar, Toni. No el fa callar, Toni.
No. Sí, però en World of You and Kenobi hauria de fer allò de: aquests no són els androides que estàs buscant. El que passa si tu estàs agafant i llegint, per exemple, un text d'economia o un text de filosofia o un text d'història o un text de tecnologia, d'alguna manera també és necessari que apliquem un punt de suspensió de la incredulitat perquè ens entri. Si hem d'agafar i dir: si aquest senyor m'està demanant que faci, està fent una suposició per arribar a una conclusió, si jo he de seguir el raonament d'aquest senyor, no puc començar criticant la seva suposició, perquè no seguiré el seu raonament i no aniré amb ell. Llavors, d'alguna manera, quan estàs llegint, doncs, durant un temps, durant els dies que estàs llegint aquest text, el que sigui, has d'agafar i deixar que l'autor et porti, i després també has de tindre una, una capacitat sana després de poder-ho explicar, poder-ho discutir i poder-ho posar en dubte. Per això en Willy, que sí que ha escoltat com jo explicava això, sí que m'ha vist fer-ho moltes vegades, espero veure d'aquí 6 mesos què en diu en Marc d'això, perquè ja haurà fet tot aquest
procés. Això el Raül ens ho diu moltes vegades, Marc, però és normal. Mira, en la línia temporal, quan hi ha alguna cosa que et crida l'atenció perquè, diguéssim, entra dintre de les teves coordenades, en general és perquè... O sigui, o et genera rebuig i no hi entres, o si entres perquè, diguéssim, està dins, encaixa una mica amb les teves coordenades mentals. D'entrada, ¿vale? T'emociones, això de Z-Testers és per a cada dia, eh? Amb qualsevol llibre.
O amb la teva il·lusió, o amb el que et fa il·lusió.
O expectatives, que també pot passar. T'emociones, hòstia, que heavy, que guapo, que xulo, que tal, que qual. I hi ha un procés natural amb el temps, no?, de que allò... Primer, ho aposentes, ho reflexiones, te n'adones que hi ha coses que poden ser certes però que altres patinen una mica, ho comproves amb altres fonts, no sé. I és un procés que jo crec que és molt humà i passa moltes vegades. Has dit una clau, has dit estar obert a criticar-ho i a compartir-ho. I... També és veritat que perquè un pugui explicar una cosa o compartir una cosa, el primer que ha de fer és creure-se-la. ¿Vale? Sí, t'ha d'impactar. Si no, no tens aquella xispa, aquell... per explicar-ho als altres. Si no t'interessa o no t'ha arribat dins, després no tens cap interès per explicar-ho als altres.
Llavors, això es connecta amb una altra cosa, que és la idea aquesta del meme, de la memètica, de la idea de que les idees tenen vida pròpia, les idees tenen, de la mateixa manera que els gens, doncs, hi ha les idees que es mantenen i es transformen i ens utilitzen en les persones com a hostes, és a dir, ens infecten i es transmeten i fan servir coses, doncs, com els llibres. Però ens infecten com un virus, o sigui, hi ha una idea determinada, o sigui, a veure, hi ha una sèrie d'idees, doncs, que nosaltres com a éssers humans ens som molt receptius, o sigui, a la idea de la religió, per exemple, la idea de les causes.
Sí. Mira, això està...
De les creences.
Sí,
la religió... Ja no,
no.
No estic parlant d'una... Sí,
de
sí.
De les creences en dic, general.
Però el sistema, dic, un sistema de creences i tota la pràctica religiosa que va al voltant, doncs, i pot ser religiós, diguéssim, catòlic, pot ser religiós animista, pot ser religiós de...
Bitcoiner.
Diguéssim, ecologistes, sí, o sigui, sí. Hi ha ecologistes que els arguments i les coses que practiquen són religioses.
O com ho defensen, sí, és religiós.
Generen una moral, generen un credo, tenen la Naomi Klein i uns quants altres profetes i es dediquen bàsicament a dir no construeixi res al meu voltant i anem a tornar en aquest món,
Marc,
diguéssim, del segle XII.
O alguns bitcoiners, vale?
Exacte, o per exemple, en aquest cas, els bitcoiners maximalistes. El llibre que jo estava explicant la setmana passada és un llibre que jo vaig anar-lo seguint i al final del llibre, de fet ho vaig dir, al final, a l'últim capítol, fa una al·legació d'una posició maximalista del bitcoin. És a dir, l'única criptomoneda que té sentit per aquest senyor és el bitcoin, perquè totes les altres no tenen cap mena de sentit i no suposen cap mena d'evolució. L'important és... És Bitcoin. Quan el mateix Satoshi Nakamoto en les cartes que ell va escriure, conversacions en foros oberts, doncs havia estat parlant, diguéssim, d'altre tipus de coins, altre tipus de blockchains, sobretot aplicats a domini, doncs perquè el Bitcoin té una sèrie de limitacions que fan que el Bitcoin faci la funció que té que fer. Però llavors, dins de la idea aquesta de la memètica, si nosaltres som capaços poder fer de tant en tant de forma conscient, i recordem, llavors tornem, l'altre dia vaig veure la nova pel·lícula de Dune, que em vaig quedar emocionadíssim, sóc un fan de Dune,
igual que el Raül també es va emocionar molt.
Aquesta pel·lícula està molt ben feta, a més està feta de forma conscient, molt conscient de totes les escenes de la pel·lícula antiga per no reproduir planos i coses i coses que en les altres es diuen explícitament, aquí es deixen indicades, i coses que en l'altre s'amaguen, aquí s'ensenyen, és a dir, ensenyes
el
mateix...
Està fet amb molt carinyo, sí, sí. Molt respecte.
Està fet amb molt carinyo.
Sí, molt respecte.
Està fet amb molt
carinyo. A diferència de la Fundació, que se l'han passat pel forro dels collons.
No, han fet una altra cosa. Han fet una altra cosa que està prou, és prou digna, però no li diguis la Fundació. És molt digna. Jo he vist la primera temporada, m'ha agradat molt, però en el moment que dius no és la Fundació, és una pel·lícula, és una aventi de ciència-ficció i està molt bé. Bueno, doncs, a Dune, els Mentats diuen per pròpia voluntat poso en marxa la meva ment. Aquesta acció de vaig a pensar és com una decisió conscient de l'ésser humà, perquè si no et deixes portar. Llavors, sapiguem que tenim aquesta tendència natural a absorbir i a integrar els punts de vista d'una religió i fins i tot a adoptar-los i personificar-los, jo crec que una forma de generar anticossos és precisament la mateixa manera que ens vacunem. És a dir, si nosaltres som capaços d'agafar i dir ara vaig a instal·lar-me mentalment aquest model mental i després el vaig a desinstal·lar, ens fem resistents. Si només tens un model mental, aquest model es torna resistent a qualsevol tipus de canvi i l'única cosa que t'agradarà és escoltar les persones que et diguin que el teu model és el correcte, que tots els altres estan malament i et converteixes automàticament en un integrista.
Exacte.
Perquè, i a més en un fanàtic, és aquella persona que no la pots canviar no li pots canviar d'opinió i a més no la pots canviar de tema. Però en aquest cas, si som capaços d'instal·lar-nos noves maneres de veure el món i desinstal·lar-les, i instal·lar una altra, i poder fer l'anàlisi crític, això és una cosa molt útil. Llavors, el problema que jo volia remarcar la setmana passada és que en pensament econòmic hi ha una sèrie de màximes que són molt fortes. I la reacció, sobretot els comentaris d'en Josep Ruano, anaven en aquesta línia. Precisament aquesta resistència de que en el moment que jo feia alguns atacs a les premisses en les que el pensament econòmic s'ha muntat a partir dels anys 20, que és quan es trenca el patró or, i a partir d'aquí tota la justificació, diguéssim, de tot això, són aquestes màximes que d'alguna manera estan, diguéssim, que és que això no, és una premissa. I quan fem un raonament lògic, la premissa és la dada bàsica a partir de la quan la que tu lo cubres. Llavors, quan nosaltres tenim una... vaig agafar i la premissa, aquesta cosa que nosaltres tu prens certa, perquè sense partir de cap certesa, no pots fer arguments lògics. Funciona així la lògica. Vale? O sigui, el mateix Descartes ho diu, necessito tindre alguna premissa per començar a muntar un sistema de coneixement. Doncs, clar, si desafies les premisses d'alguna disciplina, automàticament tot el que ve darrere ho has de deconstruir tot i tornar-ho a construir. I això és un esforç mental bestial.
La humanitat ho ha anat fent diversos cops al llarg de la seva existència en moltes coses. Vale? Però sí, és cert.
Exacte, però llavors, és dir, el problema és, quan estem en crisis sistemàtiques, quan tenim crisis sistemàtiques, i veiem que les solucions que intentem aplicar simplement són iteracions de les mateixes, i ara, per exemple, el model econòmic el que tenim són o apliquem maneres neoliberals o volem mesures keynesianes, polítiques de dretes, polítiques d'esquerres, i les anem iterant per intentar... I veiem que el que sí que passa és que les crisis les crisis econòmiques augmenten en intensitat, en abast mundial i en freqüència. Això és el que estem veient. No estic dient que la crítica que faci servir el senyor del patró Bitcoin sigui la correcta, però segurament les solucions passaran per negar la major, negar les premisses. I aquesta és la idea. I només volia contar això. I jo, sobretot, la idea aquesta d'instal·lar-nos i desinstal·lar-nos idees mentals, perquè en el nostre cap les nostres idees són el software que executa el hardware de la nostra ment. I moltes vegades... quan estem llegint un diari, quan estem llegint textos, hi ha una sèrie de coses que són suposicions que ja no reptem. I a mi m'agrada el repte de dir, i si això que ens estan dient no és així?
Vale, un altre... Sí, estàvem mirant això de Riverside. Sí, no, deia que algú havia dit que Twitch és d'Amazon en relació a que tu havies dit, Marc, que Twitch era de Facebook, però tu no has dit que Twitch era de Facebook. No sé, és el que estava mirant ara de Twitch.
Bueno, a mi no em sona.
Jo no em sona que Marc hagués dit que el Twitch era de Facebook, perquè sabem que és d'Amazon. Bueno,
És d'Amazon. Sí, perdó. Sí, cagada meva. És d'Amazon. Sí. És d'Amazon. Sí, és Amazon que ha invertit en l'OBS. Perdó, m'he equivocat.
Sí. Ara sí.
Jo
ara
també
sí,
m'he donat de caps escoltant mossega la poma.
Que jo més barat. Dic,
no, perquè és un, però ja no, sabem no, que és un club de damnificats on mossega la poma.
Sí.
Ja ho sabem, això.
Mea culpa.
Marc, deixa'm que acabi de fer una reflexió al que tu dius. Perquè això ens passa molt als humans I
és que som humans, clar,
i això a més ho aprofita molt a la gent de màrqueting o a qualsevol que ens vol vendre una moto, vale? Quan les coses no van bé i es fa un anàlisi del passat i del present i es posa en evidència coses que no van bé i tu les pots contrastar perquè veus que en el dia a dia això no funciona, això no acaba d'anar bé, això va fatal, aquests no sé què, no sé quantos. T'envolten d'aquests arguments que, òbviament, són contrastables i que tu mateix, amb la teva experiència, pots dir, hòstia, doncs és veritat, hòstia, doncs és veritat, hòstia, doncs és veritat, i serveix aquest anàlisi per vendre't una solució. I la solució no sabem si funcionarà. No tenim una bola de cristall, no tenim idea. Sabem que és una correcte proposta, una cosa que posa interessant, que té un segur que si tu l'analitzes és perquè hi veus alguns valors interessants, però ningú sap si allò serà la solució ni si allò funcionarà. ¿Vale? Aleshores, molta gent el que fa és que et ven una moto a partir de posar-te damunt de la taula uns fets que tu pots contrastar que són reals, però que la solució que t'està donant no té per què, no ha de ser perquè aquella la que funcioni. ¿Vale? I això ens passa, a la vida ens ha passat a tots i hem caigut moltíssimes vegades amb aquest error. És el típic error de la gent que li venen com es diu això? La típica estafa piramidal. ¿Vale? L'estafa piramidal es justifica amb fets que tu pots contrastar. Ves al banc, demana la hipoteca, mira no sé què, mira no sé quantos. Hòstia, pues sí, hòstia, pues sí, pues sí, pues sí. I la solució que et venen, en aquest cas és una estafa, ¿vale? Però encara que no fos una estafa, ningú té la certesa de que allò acabi funcionant. Per molt que ens atraigui, per molt que ens sembli interessant. ¿Vale? Només aplicat amb aquest matís. Digues, digues.
Una coseta, llavors, em va semblar molt interessant comentar el tema aquest del patró Bitcoin, perquè d'alguna manera el llibre aquest i les coses que es vaig explicar la setmana passada, el que fan és resumir molt el que està bullint en l'entorn, diguéssim, de Bitcoin maximalista. És tota una subcultura, una subcultura que a més té un impacte econòmic superbèstia, doncs perquè el Bitcoin, diguéssim, està arribant, diguéssim, a l'ordre de magnitud en valor monetari de l'or a nivell mundial. És a dir, el Bitcoin està no és exactament igual, però està en el mateix ordre de magnitud que el valor de tot l'or del món, poca broma, i la gent que està, diguéssim, molt al voltant del Bitcoin, doncs és aquesta comunitat que està mantenint aquestes idees de crítica sistèmica en l'Estat, aquest tipus de coses. El que passa és que llavors després has de posar sobre la taula i dir, un moment. L'Estat és el que té la meva pensió, l'Estat és el que porta l'educació als meus fills, l'Estat és el meu empleador, l'Estat és el que porta la seguretat social. Si l'Estat no aguanta i desmuntem aquest sistema, què posem en el seu lloc i què passa durant la transició? Compte, una cosa és que podem posar el dit a la llaga en les faltes de l'Estat i les coses que es poden millorar, una altra cosa és que neguem absolutament, diguéssim, l'Estat. Altres coses interessants, per exemple, és una cosa que escoltava...
Disculpa, perdona un matís, eh? Aquest fet és molt generacional, ¿vale? I t'explico per què. Nosaltres, Toni inclòs, que està ja en fase pensionista, ¿vale? Li hem donat a la societat, li hem donat a la vida un crèdit, a l'Estat li hem donat un crèdit, que ens ha de tornar. Amb seguretat social, amb pensió... Nosaltres no...
Hi ha una por molt gran de no cobrar aquesta pensió.
Però més enllà de la por, hi ha un contracte que nosaltres, que estem al final de la vida, social, el volem cobrar. Clar, si tu vens amb una idea, per molt revolucionària que sigui, i no dius, tio, i això que et prendrem t'ho compensarem així, tu no voldràs jugar. Tu voldràs jugar al que en principi penses que tens garantit, que és el teu retorn, el ROI, el retorn de la inversió.
Això s'hauria de matitzar una mica, perquè no és ben bé així.
Ho sé. Toni, jo dic la impressió humana, la sensació genètica. Per això, un tio de 30 anys que els primers sous els inverteix en bitcoins, què voldria? Voldria petar-s'ho tot i que el món fos bitcoin, m'entens? Perquè ell no ha pagat res, no ha tributat encara.
Aquesta gent...
Amb tota la raó, jo no tinguin raó.
Són ultraneoliberals inconscients.
No tots.
Inconscientment.
No tots, Toni.
Són ultraneoliberals.
No tots.
No, sense donar-se'n compte.
No, el problema...
Ells s'intenten anomenar, ells s'anomenen libertaris. Libertaris, que és una nova modalitat d'anarquista, però també hem de tenir en compte. És a dir, quan el tio de 30 anys que diu que vol ficar-ho tot en Bitcoin i que se'n vagi el sistema a la merda, també ha de tenir en compte que l'educació, la sanitat i la pensió dels seus pares venen d'aquest esquema, amb el qual s'ha de mantenir llavors. El problema que tenim moltes vegades és que quan identifiquem un problema, si fem una anàlisi simple,
la caguem, perquè és més complex.
Intentem, volem optimitzar, o sigui, la tendència... I segurament ens ve, diguéssim, ja de quan anàvem a cinquè de bàsica, que resolíem problemes, que vols resoldre un problema en una dimensió. Però estem parlant de problemes multidimensionals, vale? I no podem optimitzar, buscar la solució òptima dels problemes de la societat en una dimensió. El problema és que hi ha múltiples dimensions.
I vasos comunicants. I les coses...
Exacte, estan comunicants. O sigui, hi ha tensions entre totes les dimensions i quan tu optimitzes, si vols optimitzar o maximitzar una, tens l'altra. O sigui, per exemple, el tema de la cohesió social és importantíssima. Si no tens cohesió social, necessites una inversió tremenda en seguretat i en policia. Si necessitem cohesió social, necessitem civisme, necessitem educació, necessitem sanitat, necessitem seguretat i necessitem confiança en que el sistema funcionarà. El problema és que estem entrant en unes dinàmiques on comença a haver, com deia en la vida de Brian, de que hi haurà rumors de que les coses van mal. I a sobre tenim els inconscients de la premsa que només guanyen visites i la gent clica en els seus anuncis, les seves coses, quan estan espantant-nos. I tenim un sistema de premsa que en comptes de dir tranquils que les coses funcionen i que la llum va, el que ens estan dient és que les coses aniran molt malament i s'apagarà la llum i heu de començar a agafar i a ficar paquets de cigrons a casa vostra. Quan aquest és el missatge que ens està arribant, llavors... estem intentant desmantelar el sistema i no, el que volem és que el sistema funcioni molt bé. El que volem és que el sistema funcioni molt bé i veure quines són les mesures que poden fer petites modificacions. Llavors, una de les coses que jo crec que són importants és tenir en compte els incentius que té actualment la premsa són absolutament erronis, vale? Perquè premsa, xarxes socials estan optimitzant per espantar la gent, perquè és el que fa la gent cliqui més en les seves webs, els seus anuncis, i això està desmuntant la cohesió social. I amb una altra banda també tenim un problema, i és que els gestors de l'Estat no els estem seleccionant per competència ni capacitat d'administració, sinó estem seleccionant gent que són capaços de guanyar un concurs de bellesa o un concurs de popularitat.
De fet, Marc, encara vegis pitjor.
El que està passant ara és que no els estem... o el que va passar no,
encara,
abans, encara
pitjor,
o què està passant.
Encara pitjor, és que no els estem seleccionant.
Bueno, no, però internament s'estan seleccionant perquè han fet un
bueno,
concurs
en el fons,
de...
Tu no estàs seleccionant pomes i peres, estàs seleccionant una Golden, una Fuji o una...
Sí,
no sé quantes.
Però internament, fixa't, tu no tens un tio o una tia que vingui d'una experiència molt gran, diguéssim, de gestió. O sigui, ara imagina't que tu t'agafen, jo què sé, Josep Ruano, alcalde de Barcelona.
No voldria.
Un tio, no voldria, i millor que no ho faci, però Josep Ruano, alcalde de Barcelona, un tio que amb una mà al davant i una al darrere, mentre estudiava, que jo li fotia de professor, per la nit, dormint de pressa, com ell deia, comença a engegar una empresa com Capside i després se la ven a NTT. I després, enmig d'un sabàtic, agafa i es munta una empresa com la que està muntant aquesta de Històries Dentals. I que sap com... derivar el capital, com seleccionar persones, com incentivar, com muntar sistemes. Fota'm el d'alcalde, sisplau! Però aquí fotràs, no.
El problema és que per
amb
molt
una
competent...
persona que el que ha fet
el problema
és
que per jugar molt...
les polles que toquen
no,
en un procés
problema,
milita...
problema, Marc,
amb una militància.
El problema, Marc, és que per arribar a ser alcalde de Barcelona, vale, no pot ser un outliner. Saps? Has d'estar dintre
exacte,
d'un...
has d'haver demostrat l'afiliació
per posar,
partit,
parlem d'alcalde de Barcelona,
la genuflexió
per posar un exemple,
toca...
Per posar un exemple, però no pots arribar allà dintre. Els mecanismes estan muntats perquè un outliner no trenqui la baralla, vale? Ni per ser alcalde de Barcelona, ni per president de govern, ni per res. Vale? Ni d'escala, com aquell que diu, excepte el Raül Arribas, que ara sembla que l'han fet president.
Ara és president
d'escala. Però, fora d'això...
Tot el condol del món, tot el condol del món.
Sí,
em sap molt de greu per ell, ho sento molt.
Condols, exacte. Doncs, per això dic que, per molt bo que sigui algú, si, i allò de dedicar-se a fer les coses que ha fet un Josep Ruano, s'hauria de dedicar a xupar culs per arribar a ser alcalde. I, per tant, no tindria aquest currículum, tindria un altre currículum de xupar
llavors,
culs.
Llavors estàs d'acord amb mi en que tenim els incentius de selecció de
Perdona,
la premsa i de la justícia, de la forma que escollim els nostres gestors i la justícia, evidentment, els incentius que estan agafant i movent les cadenes de selecció no fan que arribin les millors persones i les persones més competents per la feina que tenen que fer. L'exemple més bèstia és Estats Units, que en els últims 40 anys ha tingut a dos actors de presidents. Clar. Primer ha tingut amb un actor més o menys correcte, després ha tingut amb un actor de reality show, que l'única cosa que ha sabut fer és gastar-se malament els diners del seu pare. Vale? I doncs, estic parlant d'en Trump, és a dir, un país com els Estats Units guanyen actors. Actors.
Té sentit, eh? Per com són els...
Però llavors, tenim els sistemes d'incentius incorrectes. Llavors, per tant, la transformació de la societat canvia per canviar els sistemes d'incentius.
Això també ho veus... A veure, això en més petita escala, però també complexitat igual que al món real, és l'educació. O no? Això n'hem parlat alguna vegada, eh?
Bueno, l'educació és una cosa molt complexa, sí. Però fixa't però, en canvi, no, però, dic... un país que més o menys funciona... Fins a dir com funciona Xina. Quina és la forma que se seleccionen els governants de Xina? Evidentment, una persona que vulgui governar Xina té que agafar i entrar al partit. D'acord, tens que entrar al partit. Però a dintre del partit, el partit es gestiona com una gran empresa i es dediquen a agafar, et fiquen, tu entres de Mindundi, entres, et dona una petita activitat de gestió i observen mètriques del que estàs fent. Si les teves mètriques pugen, tu puges cap amunt. Si tu estàs de batlle d'una ciutat petiteta, miren en comparació amb ciutats que estan en una situació de llonces, quin és el teu rendiment en comparació amb altres batlles que han posat a deixonces. I llavors et promocionen cap a un lloc una mica superior i pum, 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 puges fins a dalt de tot. I en funció de la competència es genera una tecnocràcia i són un estat tecnocràtic. No són lliures, no d'allò el que tu vulguis, però, escolta una cosa, aquests tios et munten una estació de metro en 10 dies.
Aquí va igual, aquí...
En 10 dies fan
una estació de metro. Aquí destrosses el panorama, com va fer el Clos, i després et posen Endesa. Vull dir que és exactament igual, eh?
Exacte. Bueno, exacte. Doncs, per tant, les formes de selecció que tenen a Xina com a mínim estan ficant a gent competent i per això quan ells agafen i diuen ei,
competent segons les seves mètriques, eh?
Sí. A veure, una cosa. A Xina fot més de 10 anys que tenen muntat el Great Firewall of China, potser 12-13 anys, vale? I aquí segurament els periodistes, els polítics encara no saben explicar el que és una adreça IP.
Que t'estic vale. Dient que són competents segons les seves mètriques, Marc.
A les seves mètriques, d'acord. Però aquí actualment el que tenim són concursos de bellesa. Concursos de bellesa o concursos de popularitat a dintre d'un d'allò i de compliment de les directives dels que remenen la cirera darrere dels partits.
I en qualsevol cas el que menys importa és el benestar de la gent. Vale?
El que hi ha és... No ens passem massa perquè que no la liïn parda. Perquè llavors et munten un 15
sí,
de maig,
no tinc prou o et munten tanque... un és que tsunami... No tinc prou tanquetes. O sigui, la lies prou perquè fins al número de tanquetes que pots disposar. Ja està. Així anem, a la societat. Bueno, escolteu, tema aclarit, perquè ens hem expandit molt amb aquest tema.
Bueno, només comentar aquest tipus de coses és que últimament estic...
molt filòsofs, mossega la poma.
Tinc molta feina i... Després, una altra cosa que havien preguntat, m'estaven preguntant com és que m'ho faig de llegir tant o escoltar tants audiollibres i tants podcasts. Vale?
Llavors, no mirant la tele, no mirant la tele. Guanyes unes moltes hores a la vida.
Sí, bàsicament hi ha una sèrie de tasques i activitats com conduir, caminar, treure les escombraries, cuinar, escombrar i aquest tipus, anar a comprar, en el que pots portar uns AirPods i anar escoltant el llibre. I si tu comptes, pots fer tranquil·lament 2 hores o 2 hores i mitja al dia, que si ho multipliques per 7, doncs estàs per sobre de les 15, gairebé 20 hores a la setmana, i això et dona 2 llibres i algun podcast entre mig per escoltar. I condeix molt, i evidentment, si no estàs mirant la tele, d'això. També jo faig una altra cosa, que és que a vegades jugo a jocs de defensa de torres, que no tens que pensar massa, i mentre jugues al joc vas escoltant el llibre. Vale? I és com un hàbit, eh? I quan portes molts anys fent-ho, doncs has llegit molt i això. I si no recordes prou, doncs perquè no has estat 100% concentrat, te'l tornes a escoltar.
Exacte, que és el que jo faig. Jo em poso molt als podcasts per anar a dormir, vale? Perquè és el moment que estic més relaxat i puc... No només en aquest moment, eh? Però és un dels moments que ho faig. I què passa? Que em quedo dormit en 10 minuts. Aleshores ja li poso el temporitzador de 15 minuts, a vegades si tinc una mica més de temps, mitja hora, i el primer que faig quan m'aixeco és com recupero el podcast on estic, tiro 20 minuts enrere. Però he guanyat 10 minuts.
Exacte,
he guanyat 10 minuts.
Has guanyat 10 minuts. Una altra cosa, si algú té ganes de que li exploti el cap cada 5 minuts, hi ha un podcast que ha sortit la setmana passada d'en Tim Ferriss entrevistant per segona vegada en Balaji Srinivasaraghavan, que va ser el CTO original de Coinbase. És tim.blog/b2. És acollonant tot el que diu, tot el que diuen és explosió de cap mental. Jo l'he tingut que escoltar dues vegades, segurament l'hauré d'escoltar dues vegades més per poder incorporar tota la quantitat d'industrial. Si, de fet, si en treuen aquesta adreça, tim.blog/b2, les notes de programa són increïbles, la quantitat de llibres i la quantitat d'articles i de fonts i d'històries que es cita. Molt sí. Bèstia. Això sí, heu de parlar anglès.
S'ha de parlar anglès. Mira, aquí anava jo a parar. Si voleu millorar el vostre nivell de comprensió a l'escolta de l'anglès, més enllà de veure les sèries i les pel·lícules en versió original, al principi costa, posa-li subtítols, però no renuncis a la versió original, us dono un segon consell, ¿vale? que també va molt bé per escoltar diferents accents i anar millorant el vocabulari i anar acostumant l'oïda a una llengua. I és que agafis un dels temes que més et flipi de la vida, que més et flipi, i et xupis centenars de vídeos de YouTube, normalment són tots en anglès, d'aquell tema. ¿Vale? Brutal el nivell que agafes de rapidesa auditiva. ¿Vale? Perquè el problema dels podcasts o dels audiollibres és que tu no, o tens un mínim d'agilitat, perquè no pots anar aturant cada X per anar a consultar una paraula, sinó perds el fil, ¿vale? No, perds l'interès. ¿Vale? Si parteixes ja d'un cert nivell, aleshores, bueno, si hi ha alguna cosa que quedi por ahí, pues ja ho miraràs, però pots anar seguint tot una explicació. ¿Vale? Pot dir YouTube, però bueno, perquè allà teniu un ventall, diguéssim, més gran de diferents inputs, ¿vale? Bueno, anem cap a la part de contacte, que avui tenim dues informacions interessants que donar. Vinga.
Coneix-te a la nostra comunitat a Telegram, segueix-nos a Twitter o escriu-nos a podcast@mossegadepoma.cat.
Toni, has estat molt callat, no volies comentar res, o estàs aquí... Ara tiro, cap a la part de contacte, però bueno, és per deixar-te ficar cullerada, eh? Estàs en mute. Continues amb... Ara no.
No se't sent, eh?
És que ara, tinc el cap en tres o quatre coses.
Pobre.
I no sóc tan multitasca.
No, nosaltres som monotasca, però és com el DMR, saps? Que té time slot 1, time slot 2 i canvia cada 15 mil·lisegons. O sigui, sembla que fem moltes coses, però de fet només en fem dues i l'anem intercanviant. Una és pensar en sexe i l'altra fer un podcast. Vull dir que l'anem fent cada 15 mil·lisegons.
Vale? Sí.
Bueno, doncs, el que anava a dir. Vull agrair que tenim dos nous mecenes, Marc. Dos, de cop.
Hombre!
Això m'encanta perquè ajustem les...
Algo hem fet bé. Algo
sí,
hem fet
ajustem
bé.
Les estadístiques. A més, són gent maca perquè quan es fan mecenes jo els escric i ells retornen al... Doncs això, les gràcies que els hi donem, ens expliquen des de quan ens escolten o des de quan ens segueixen i alguns fins i tot pues, que expliquen per què abans no ho havien fet o ara sí, en fi, coses, no? I la veritat és que és molt entranyable. Ja sabeu que si voleu ser mecenes i ajudar-nos amb donacions periòdiques petites, des d'un euro al mes, això són 12 euros l'any, eh? O algú que diu, mira, jo no vull fer donacions periòdiques, però toma, el talonario, tasca, no? Perquè tenim els dos exemples, ¿vale? Doncs avui tenim un exemple de diguéssim, d'aportació regular i un altre de talonario, ¿vale? No us penseu que ens comprem un Tesla, eh? Però, bueno. Doncs això, Jordi Centenac, moltes gràcies, i Pep, B-B, no sé els cognoms, també moltes gràcies per haver-vos apuntat a fer-vos de mecenes. L'altra manera d'ajudar menys regulada, més arbitrària, és que aprofitant la setmana del Black Friday, i a Amazon en concret, en lloc d'anar directament a comprar les coses, quan entreu a Amazon, en lloc d'entrar a Amazon.es des del navegador, aneu a mossegalapoma.cat i allà on posa afiliats li doneu i entrareu a Amazon i a partir d'aquí allò que busqueu i compreu durant les 24 hores que hagi premut l'enllaç, no us costa res i a nosaltres ens arriba una petita comissió. Com us deia al principi del programa, ho torno a repetir ara perquè ja ho puc confirmar, la setmana vinent ens acompanyarà l'amic i oient. És amic i oient, és un oient fidel de Mossega la Poma, que és un honor tenir oients d'aquestes característiques, que és el mossegui Roger Coll. ¿Vale? El Roger Coll és un ex-càpside, ¿vale? És developer, és expert desenvolupador en temes d'Ethereum i Layer 2, entre altres coses que li agraden. Ens ho explicarà la setmana vinent i ha confirmat la presència dimarts a les dues per a aquells que ens vulgueu seguir també directament a Twitch. I què més? Gairebé tres actors si Terminator no hagués nascut a Àustria. No sé, Guillem, d'on venia això, aquesta referència que fas ara. Algú estàvem dient abans.
Sí, que parlàvem, el Marc deia que han tingut dos presidents actors.
Ah, vale, sí, aquests...
Sí,
el tercer hauria sigut l'Arnold.
Ell va ser governador de Califòrnia.
No,
va fer malament, com a governador de Califòrnia.
No, poca broma. Haguessin tingut molta sort als Estats Units si l'Arnold hagués sigut president d'Estats Units.
Que no ho podia ser perquè no és nascut a USA.
No ho podia ser perquè hi havia un d'allò, hi ha una part constitucional que no podien, no pot ser, o és una esmena, hi ha alguna cosa que no ho pot ser. Però ja els hi hagués anat bé, perquè si...
Home, per fer-ho millor que el Trump no calia anar gaire lluny.
A veure, jo us recomanaria, no sé si és el tercer o el quart episodi precisament del podcast d'en Tim Ferriss, que el tio s'ho va manegar per entrevistar en l'Arnold Schwarzenegger. És impressionant quan... O sigui, penseu que el Schwarzenegger, quan ell entra a la indústria del cine, ell ja té la vida resolta, econòmicament. Perquè el tio era, doncs, neix molt pobre, se'n va als Estats Units a fer de culturista i abans de guanyar els seus campionats d'aquests de Mister Olympia i de Mister Universo i tot aquest tipus de coses, el que ell fa és es munta un negoci i el que fa és parla amb un culturista italià, no me'n recordo el nom, però que era molt famós, diguéssim de la nova escola de culturisme sota de l'ala del Joe Weider i companyia, em sembla que es diu Colombo, Frank Colombo, i que a més a més sembla com el Schwarzenegger, els fotos sembla el Schwarzenegger és l'armari i el Colombo és la tauleta de nit, perquè és molt gran però molt baixet, i aquest era un paleta bo i era capaç de fer llars de foc, diguéssim, d'aquestes clàssiques tipus europees amb les pedres fetes d'obra bé, cosa que als Estats Units es valorava molt bé. I llavors el que fotia el tio és que agafava i van muntar una empresa de fer aquest tipus de llars de foc d'alta gamma, cobrant molt bé a la gent rica de Beverly Hills i companyia, i llavors el que fotia és que agafava tios que entrenaven i que l'Arnold eren els seus alumnes, els que ells entrenaven, li feia de monitor, i se'ls portava a carregar totxos. Amb la qual cosa fotien entreno extra, vale? No havien de carregar grues.
I en lloc de pagar es traien uns petits dòlars. Mira,
sí, es traien els dòlars. I el tio, per exemple, explica com ell ja tenia molt clar que els seus primers diners, en comptes d'invertir-los, diguéssim, en vestimentes o en coses, els inverteix doncs, en poder-se comprar un bloc de pisos en construcció, els compra sobre papers, per poder-lo llogar i tindre, diguéssim, una propietat que li doni diners ja de molt jove, té les coses superclares i ell entra, o sigui, que entri un tio austríac musculitos en els anys 70 en l'escena de cine dels Estats Units i acabi sent la superestrella que és, no és casualitat. De la mateixa manera que no és casualitat que el Clint Eastwood es converteixi en la superestrella que va ser o que el Sylvester Stallone sigui la superestrella que va ser. No oblidem, l'Stallone és el guionista dels Rockies, és el guionista de Corralado. Són tios molt bons, que després aquí, quan els veus i amb les fotos, la caricatura sempre ha sigut, diguéssim, són australopitecs. No, de tios catxes n'hi ha hagut molts, vale? Però aquests,
és que una cosa
aquests,
és la persona i l'altra el personatge.
Era el personatge, però aquests eren tios molt intel·ligents. I quan l'Arnold estava a Califòrnia de governador, Califòrnia anava molt bé i actualment Califòrnia va molt, molt malament. Va molt, molt malament. El Venice Beach, on hi havia el Hulk Hogan i l'Arnold fent de culturistes, actualment és un campament de homeless. I la gent i les empreses i els residents de San Francisco estan fotent el camp a marxes forçades.
El Ramon ens ho diria. Sí, sí.
Que parleu, pregunteu-li al Ramon què està passant, perquè la bombolla està dir que San Francisco s'està punxant perquè és una ciutat ultracara on hi ha delinqüència, defecació en el carrer i la gent, el Covid ha dit, jo puc treballar per una empresa tecnològica, no cal que treballi des de San Francisco, i llavors el que sigui és la gent que està fora de San Francisco, en la vall, la gent que està a Berkeley, o la gent que està
Sausalito, Tiburón, la gent que està tot aquest lloc, sí, sí.
Exacte, San José, tot allò, està allà, però el que és la ciutat de San Francisco, la gent està marxant. És inevitable. Inhabitable, en vaig dir. Inhabitable. No s'hi pot viure.
Val, doncs, feta que...
No, però empreses de comerços que estan tancant, doncs, perquè la gent roba, o sigui, no hi ha seguretat, o sigui, es veu que és un caos increïble. Mm. És un caos increïble. I tothom està anant cap a Austin i cap a Miami.
Sí, a Texas és també, a veure, que si no es vigila i no es fa bé, passarà el mateix d'aquí un temps, però bueno.
Bueno, a veure, o sigui, se'n van anant Tim Ferriss i el Joe Rogan i estan anant tots al darrere. Sí. Perquè són els grans...
Sí, perquè a més el Tim Ferriss n'ha fet comunitats. Molta defensa, vale? I el Rogan també.
Però bueno, aquests van marxar fa 3 o 4 anys.
Sí, i han fet molta promoció.
Han fotut molta, han fet molta promoció, tenen una xarxa social molt bèstia i s'han estat emportant gent, diguéssim, de la seva xarxa social que fan després aquests un efecte crida i ara es veu que és un èxode. És un èxode.
Vale, seguim amb notícies curtes per acabar l'episodi d'avui, tot i que tenim bastantes propostes i m'agradaria revisar-les. Una pregunta, ara que tots tres ja tenim una edat i que per diferents circumstàncies hem anat tots a petar aficions recuperades d'abans, vale? Molt d'elles que impliquen feina, diguem-li feina manual, que no vol dir que tot es faci amb les mans, però perquè s'ha de llegir, s'ha d'estudiar i s'ha de fer, però bueno, marca amb les guides.
Però que no és el software.
Exacte, no és software.
Que té aquest punt de hardware, sí, hardware. I aquest punt analògic d'imprecisió, de
provar, equivocar-se, cremar-se. Jo em cremo amb el soldador, perquè ara estic soldant coses.
Exacte,
i
collons. Sí.
Doncs, bueno, el Marc amb els temes de les guitarres i el tema del treball de la fusta. El Toni, que tot i ser pilot professional, doncs té la seva petita avioneta i, hòstia, ara li ha de posar la part elèctrica, ara ha de mirar no sé què, ha de fer no sé quantos. Jo amb el tema de la ràdio, vale? Fixeu-vos que estem els tres en vides paral·leles, però molt, molt similars en moments de la vida. I
estem connectats, sí, estem connectats.
De fet, recuperar el soldador m'ha tornat a fer entendre i a veure la importància, i ara aquí vaig, del famós dret a reparar, que no vol dir que jo repari tot el que tinc a casa amb un soldador, ni l'intenció, vale? Però sí que és veritat que això, que era molt més comú quan érem més petits, vale? Ara s'ha perdut i ara hi ha un moviment mundial, sobretot en el món occidental, perquè en el món no occidental tot es repara, perquè no hi ha pasta per comprar-ho nou, que ho reclama. Vale? I Apple ha reaccionat dient que, començant pels Estats Units i començat per certs dispositius, que l'iPhone, no sé si l'iPad encara sí, els iPhone segur, alguns models d'iPhone, començarà a vendre peces perquè la gent es pugui fer un do-it-yourself a nivell de reparació i, diguéssim, que si són peces comprades a Apple, doncs, diguéssim, per aquella peça mantenint-ne la garantia. Vale? Com ho veieu, això?
Tomàs, Aquí a Catalunya, digues, Espanya, vam passar per un
temps d'opulència. Us en recordeu, perdoneu, una cosa, us en recordeu la quantitat de gent que havia als barris? Jo me'n recordo, tio. A Sant Andreu no fa gaire encara hi havia gent que tu li portaves el Telefunken o el Philips o la batidora
i
ho arreglaven. I
les tendes de reparació.
Hi havia moltes botigues de reparació. Ara, les poques que queden s'han convertit en compra i venda de segona mà.
Sí. Mira, Tomàs, en els anys 90 aquí a Europa vam tindre, diguéssim, com un moment de miratge, diguéssim, de molta opulència, perquè vam entrar en l'euro, la nostra moneda es va revalorar molt respecte de monedes estrangeres, tot i que internament a dintre Europa érem els mindundis i sortia molt car, diguéssim, viatjar a França, per exemple, o viatjar a Alemanya. El que teníem en aquell moment era que que hi ha un moment en què econòmicament
un moment, Marc.
Que comprar nou.
Un segon. Anem a convidar el Toni, que ha de marxar, però anem a fer-ho bé, ¿vale? Perquè pararem un moment a l'enregistrament i tornarem. ¿Vale? Vinga, fins ara, Toni. Una abraçada.
Adéu-siau. Gràcies.
Val. Doncs això, que dèiem dels...
Sí. Doncs deia això, a veure, hi ha un moment en els anys 90 que comença a ser més barat comprar de nou que reparar. De fet, de vegades t'ho deuen els tècnics de rentadora. El tècnic de reparació, canvia-la, tira-la, que et sortirà més barat. I és realment així. El que passa que en aquest cas, i en altres molts casos, el problema que hi ha és que quan decideixes tirar una cosa i comprar-ne una de nova, tot i que estàs, és més barat, hi ha uns costos ocults. I aquests costos els perds en el control i el coneixement de reparació i de manteniment d'aquesta tecnologia. Què passa quan, una o dos, quan no arriben noves màquines perquè i les
perdona,
has de reparar?
Perdona, i posar-la en valor.
I posar en valor la màquina. Exacte. I donar-li usos diferents i customitzar i modificar. Que per això van tindre que venir coses doncs, com els Arduinos i les Raspberries i tot això, perquè es comenci a formar una nova generació de gent capaces de catxarrejar i de fer cosetes així. Llavors, a mi em va sobtar molt quan en l'any 2008-2009 vaig anar a Seul, a Corea, i vaig veure que, tot i que ells fotien les coses que nosaltres comprem, a Seul estava ple de botigues de reparació i ho reparen i ho arreglen tot.
I tenen un coneixement molt profund de les peces que hi ha dintre de cada cosa.
Bueno, o com a mínim hi ha gent que són experts en fer això perquè hi ha una necessitat. O sigui, jo, per exemple...
I un negoci, si guanyen la vida. Si no, no ho faria.
O sigui, jo, per exemple, una de les coses que faig per mantenir el meu hobby, i ho faig perquè m'agrada, no per el que em pugui treure, però jo sé, diguis que en la zona del Maresme on estic jo, doncs tinc posat un anunci de Wallapop i de tant en tant ve gent que em porta una guitarra, em porta un baix, em porta un ukelele perquè els hi revisi. Perquè o sigui, a les botigues tampoc els interessa fer reparacions. O sigui, fer les reparacions d'aquest tipus de coses, i a mi m'agrada doncs, perquè trobes et veu un músic i parles d'un instrument i no sé què.
I mires, mires un instrument nou, penses, hòstia, mira com està.
Exacte, miro i aprenc i jo aprenc reparant i puc ajudar i puc aconsellar i fas una i coneixes gent, però ha d'haver-hi la demanda. Llavors, el que sí que és veritat és que, clar, en el moment actual en el que hi ha aquesta crisi de distribució de productes i, a més, diguéssim, ja, diguéssim, la nostra inflació fa que el nostre diner valgui menys i els productes que venen de fora comencin a costar més diners i, per tant, les coses fabricades a Xina valdran més i el transport internacional costa i, per tant, la globalització comença a tenir un preu. Doncs aquí és com comencem a dir potser volem això. I el que ha passat és que Apple ha tingut uns judicis per part d'un propi accionista d'Apple, un accionista no menor d'Apple, que es va dedicar a tocar els collons d'Apple per poder activar el tema del dret a reparar. I entenc que és importantíssim. El problema està també en que, tot i que el dret a reparar hi és, cada vegada més Apple el que fa és la màxima integració. I fixa-t'hi que ara Apple ja no té plaques.
Aquí has donat a la tecla, perquè jo el que volia dir és que el dret de reparar, d'acord, però això ha de ser sobre productes que el seu disseny fa... O sigui, el seu disseny s'ha fet i s'ha pensat per poder ser reparats, cosa que Apple no fa amb els seus productes, perquè només cal mirar les qualificacions de reparació que els donen als iFixit. No?
A l'iFixit l'última vegada li va donar... Ha començat a qualificar millor en els Apple.
No,
en els
i el CEO d'iFixit va destacar que ells portaven molts anys lluitant perquè això passés, perquè hi hagués una pressió social, general, mundial, sobre el dret a reparar, vale? Clarament per ells és un negoci, però també ho entenc que ho defenguin com un dret. És,
I a més a més, aquí hi ha una altra cosa que hem de tenir en compte, i és que sembla ser que finalment en aquesta dècada estem veient, diguéssim, l'alentiment de la llei de Moore. Vale? O sigui, ens estem acostant als límits de capacitat d'integració, i sí, el que vol dir que possiblement d'aquí a 10 anys, tot i que hi haurà ordinadors i processadors més potents que els que tenim ara, els processadors d'ara no seran absurdament lents comparats amb els d'aquí 10 anys. I, per tant, començarà a tenir sentit mantenir les màquines que tenim actualment i fer coses com poder canviar les bateries, poder canviar els discos, poder canviar peces reparades i per tant comença a ser interessant tindre màquines que puguem donar-los un manteniment i estendre'ls a la seva vida útil. Haurem de començar a pensar en èpoques doncs, en què coses com un telèfon mòbil, doncs, escolta, per què no pot tindre una vida útil de 10-15 anys? Si pots canviar la bateria, si pots canviar el vidre de la pantalla perquè es ratllen i aquest tipus de coses, doncs, segurament molts components poden anar aguantant. I no has de pagar el preu absurd, el preu tan car. Si tens un telèfon flagship que et costa 1.500 euros, doncs collons, per què no el pots aguantar 10 anys? Segurament.
Sí, això és el que parlaven avui també per temes de màquina. Mira, per cert, canvio
clar, un iPhone de fa 10 anys és un pot.
Sí, és un pot.
No vols un iPhone del 2011, perquè no
i fins i tot un Mac. No sé qui deia el grup de Telegram d'aguantar un Mac 10 anys, jo ho veig una mica... Sí,
ho sento, Tomàs. Aquest matí la meva dona està treballant tot el matí amb un iMac del 2010. Que és un iMac de 2000, és un
sí,
iMac 27, és un maquinari.
A veure, ho maximitzem i és cert, no, depèn una mica de dels casos d'ús, estic d'acord.
Segurament si t'has comprat un PC d'aquests, diguéssim, de gamma mitja tirant a baixa de l'any 2010, necessites una carraca per fer-lo canviar.
Amb els temes de Mac, que tot s'ha de relativitzar una mica. Mira, saltem de tema, deixem ja una banda, si voleu, el dret a reparar, perquè més o menys ja hem explicat el que anava, i us continuo explicant la història de l'EMU, ara que ja porto... Ara estem gravant, bueno, jo estic...
Sí que tu tens un EMU, però només remarcar una cosa, és d'això, dic, jo crec que l'obsolescència TIC, que és una cosa que havia sigut part del nostre discurs,
s'està estirant
el període de validesa de la tecnologia.
I per tant té sentit que el dret a reparar prengui més rellevància un altre cop. Sí, estic totalment d'acord. Bueno, us continuo explicant la història de l'EMU, vale? del Mac Mini, que ja volia, recordeu, volia comprar-me un Windows, al final el Raül va dir al final t'has comprat un Mac perquè ja sabia que això passaria, patatim, patatam, patatim, vale? Bueno, ja fa un any, fa una setmana, sembla que faci un any, que tinc l'EMU. Vàries coses a tenir en compte. Una, no he instal·lat tots els Macs que he tingut en els últims... bastants molts anys, he partit sempre d'una còpia o de Time Machine o copiar de Mac a Mac o del que sigui. En aquest cas he optat per començar de net. No he precarregat res ni he partit de cap còpia de seguretat. Era un EMU net pelat. Que necessitava una aplicació? L'instal·lava. Que tenia que definir una wifi? La posava a la paraula de pas. Aquest nivell, que quedi clar. Això una. Dos. Si necessiteu virtualitzar Windows, no podreu utilitzar un EMU. Encara. ¿Vale? S'està treballant, s'està fent coses, però no hi ha bootcamp, no hi ha versions per Intel de 64 que funcionin amb VirtualBox o el VMware. Encara no. Vull dir que si esteu en aquesta situació, oblideu-vos d'anar a EMU de moment. No és
viable. No pots tirar un VMware, sí que el pots tirar, tio.
Sí, però amb una versió de Windows, crec, per developers d'AMD. Vale?
No. Tu un VMware pots instal·lar en Windows normal i corrent, eh?
No tinc clar que això pugui funcionar, Marc? No tinc clar. Jo crec
perquè
que no.
si és VMware et monta un processador virtual, no ho sé, ho tindria que mirar, però no. Si en teoria la idea és que quan tu treballes amb VMware estàs treballant contra un processador virtual, però igual no, igual simplement et treballa, no sé, ara m'has deixat
jo crec que encara no,
aquí.
Encara no, per córrer una versió, diguéssim, virtualitzada de Windows. Què més vull destacar? Sí, volia destacar només dues coses. És espectacular. Vale, tinc un Mac Mini amb 16 GB, partia d'un MacBook Pro del 2015 amb 8 GB i 128 i 256 GB, perdó, de disc dur, de SSD, i ara tinc un M1 amb 16 GB doblat i 512 de SSD doblat. Vale?
Perdona, Tomàs, ho he mirat i VMware té una versió
per developers.
Beta privada.
És
una beta privada de VMware per M1, però precisament
basada
perquè VMware
AMD.
Ha de ser capaç, bueno, basada en el que tu vulguis, sí, però sí, en aquest cas el que té que fer el VMware en aquest cas és fer una emulació de processador. I clar,
estan en ello.
I l'emulació de processador no necessàriament currarà tant, perquè estem parlant d'emulació.
Sí, sí, aquest és el problema. Vale, doncs el que us deia, he passat d'un MacBook Pro, que em va costar 1.700 o 1.800 pavos en el seu dia.
I avui et costaria com a mínim 2.000, eh?
Vale. Sí, he passat a un ordinador que va molt bé. No va el doble de ràpid, no. Va 4, 5, 6 o 8 vegades més ràpid que aquell MacBook Pro. També és veritat que no té, que és nou, és a dir, que no té càrrega nova i que només tinc càrrega, diguéssim, de casa. No li he afegit la part, diguéssim, de curro perquè no li he volgut afegir i per això ja faig servir el MacBook Pro, vale? Però va molt bé, va molt ràpid i m'he adonat que, tot i que Monterrey funcionava millor en el MacBook Pro amb Intel, encara es funciona molt millor amb processadors M1. Vale? O sigui, es nota molt el rendiment i que va molt més lleuger. I la segona reflexió que vull fer al respecte és que si tu ja tens un teclat i tens un ratolí o tens un trackpad i tens una pantalla, vale, com tenia jo, hòstia, la relació qualitat-preu. Jo tinc un Mac que funciona de la polla per 900 pavos i el MacBook Pro valia 1.700, o si me l'haig de comprar avui val més de 2.000 euros. ¿Vale?
Sí. O sigui que és... A més, una cosa, Tomàs, hi ha una història que tenen els Macs antics, fins i tot antics que no suporten les darreres versions de macOS, que permet que els antics Mac, fins i tot portàtils, actuïn com a segona pantalla.
Sí.
És a dir, que tu podries tenir un portàtil vell, jo que sé, un MacBook del 2013 i fer servir la pantalla com a pantalla externa del teu
Mac Mini MacBook, nou, sí.
Mac Mini, i li fots un trackpad i una pantalla, segurament ja és més difícil aprofitar el teclat d'allò, però sí. I a veure, i el que jo crec que Apple, espero que ho faci, però com Apple tregui un Mac Mini M1 Max, ho peta.
Bueno, o igual no ho renova fins que hi hagi una segona generació. Posa,
si Apple treu un Mac Mini M1 Max en el rang de 1.500 a 1.800 euros, ho peta molt, perquè té un pepino que segurament molta gent que venia del Mac Pro passarà del Mac Pro a directament això.
Bueno, aquesta setmana hi ha nous rumors sobre precisament el Mac Pro, que partint de la línia dels M1, ¿vale? Els M1 Max o no sé quina variant de M1 Pro o M1 Max en muntaran dos o quatre, ¿vale? en un Pro. ¿Vale? No serà un M2.
Aquí és on entrem en la ciència-ficció, perquè poder agafar i paral·lelitzar processadors...
No és fàcil, sí, sí.
No és fàcil. O sigui, de fet, ara ja aquests processadors treballen en paral·lel amb els cores, però vol dir que has de tindre una... O sigui, és més fàcil. Jo crec que és més fàcil. I seguint amb la filosofia d'Apple, que diguin que treguin un M1 Max que te cagues, que és el que van fer. O sigui, bàsicament, el M1 Max, si t'hi fixes, és bàsicament com dos M1s.
Perquè no. És... Bueno,
és,
a veure, com és un SOC, com és un sistema on a chip, hi ha moltes coses aquí a tenir en compte.
Sí, han canviat el disseny i tota l'estona, però clar, si tu vols posar dos M1s Max amb una mateixa placa, has de dissenyar una placa i fer-la funcionar perquè hi vagin dos M1 Max, i en principi l'M1 Max no està dissenyat per treballar d'aquesta manera, és allò que dèiem dels servidors.
No, llavors, hauria de ser aquesta lògica hauria d'estar dintre del sistema on a chip.
Exacte, és a dir, que hi hagi un doble meu màxim. I això no és fàcil,
però jo diria que Apple porta treballant anys.
Has de fotre una oblea, gran com un mòbil.
Sí, però jo crec que Apple porta treballant en això bastant temps. Saps el que vull dir? És a dir, l'M1 evolucionarà fins a tenir diversos en paral·lel muntats en un Mac Pro i la següent iteració serà ja l'M2, que renovarem M2 bàsic per la línia bàsica, l'M2 Pro i Max per la línia més professional i més molona, i el Quad, l'M2 Quad, no? Igual que tenim l'M1 Quad, per la línia Pro o Mac Pro.
El que sí que passen aquí, Tomàs, és que...
A mi, jo per mi això té lògica. Eh?
Però fixa't una cosa, si el que estem parlant és d'un Mac Pro on tot el que té és un sistema d'una chip que és superpotent, potser la plataforma on ho muntes és en un Mac Mini. M'explico? O sigui,
sí.
M'explico? O sigui, sí, bueno, si realment tu agafes un Mac Mini i li fots el processador del
Mac
Pro.
Sí, però un Mac
actual,
Pro és molt més expandible que un Mac Mini.
Perquè és, però allò és, sí, però fixa't que en aquest cas hi ha un tema de, o sigui, per exemple, un Mac Pro ja tradicionalment era el que li podies fotre més GPUs, li podies fotre més GPUs externes, però en principi en els nou Macs la GPU està integrada en el sistema, no aniràs a posar-hi una
jo crec que quan treguin el Mac Pro permetran la GPU integrada i també que puguis utilitzar d'externes, no? Tindria sentit,
però
no?
Això cal, però fer funcionar això no és tan senzill.
No, ja sé que no, eh?
Jo veig més fàcil i més factible dir, jo entenc que Apple només té que agafar i la capseta del Mac Mini amb l'M1 Max la poden fer immediatament. El desenvolupament d'un sistema tipus Mac Pro basat en la plataforma M1 no crec que estigui tan a prop, o han d'anunciar alguna cosa molt més diferent. És com el dels Pentiums, o sigui, tu no pots agafar i muntar una placa on tu montis dos i9s.
No.
Necessites un Intel Xeon, perquè l'Intel Xeon ja està pensat i té la lògica per poder-se coordinar amb altres processadors i posar-ho en una placa de servidors on hi ha altres Xeons. Si pots ficar un quad processor i llavors aquest quad processor i tens 64 cores allà fotuts. Fantàstic. Però el xip està dissenyat per això. Però aquest 1 o 2 ha de sortir un xip diferent que estigui pensat per poder treballar diversos xips en placa. I això vol dir també que el sistema operatiu ha de poder aguantar d'allò. I a més, estem parlant d'un tipus de xips, que és la gamma M1 aquesta d'Apple, que gasten poca corrent i, per tant, no necessites un ratllador de formatge. Potser té més sentit una plataforma com el Mac Mini o el que era abans a l'Xserve, que era un servidor enracable.
Sí,
això Apple fa una màquina d'alt rendiment, baix consum i enracable... Hòstia! En Michael Dell s'espanta, eh?
Jo us recomano, si voleu profunditzar en aquest tema, que seguiu un podcast que és a l'Apple Coding Daily, ¿vale? És d'aquest... No recordo el nom del seu presentador. Fa dailies i fa... Només et dic que l'anàlisi de la presentació de l'M1 Max i de l'M1 Pro va durar 6 hores. Vale? I us va dividir en dos... Bueno, l'anàlisi de la Keynote va durar 6 hores o 5 hores. Va dir 2 hores i mitja en un programa, 2 hores i mitja en un altre. Vale? Vull dir, brutal. Doncs avui, precisament avui, parlava d'això. O ahir, em sembla que parlava de com evolucionarà l'M1 i com preveu ell que sigui l'M2. I aquest tio la toca bastant. Vull dir que...
Però igualment és ficció, però una de les coses que he sentit a diversos analistes en l'òrbita de Leo Laporte és que diuen que abans Apple era una empresa de disseny, sobretot una empresa de disseny i experiència d'usuari final, i s'ha convertit actualment en una empresa de silicon, en una empresa de desenvolupament de processadors. O sigui, de cop i volta, o sigui, s'ho han trobat, eh? O sigui, s'han sorprès de que els hagi sortit tan bé, però tenen l'arquitectura i tenen el procés adequat.
Sí.
A més, és una mica la idea d'aquesta de l'Innovator's Dilemma. És aquesta tecnologia petita que creix i substitueix a l'altra. Fixeu-vos-hi, Apple ve del disseny de processadors per mòbils amb moltes restriccions, molt poca molt poca capacitat, han de gastar poquet i molt limitats, però el procés per optimitzar això et permet de cop i volta escalar i fotre un pepino que deixi descol·locat i amb el pas canviat a Intel i a AMD Això... Perquè sí, Intel i AMD poden fer màquines més, més sí. potents, però que gasten, gasten energia com una estufa.
Jo crec que això, des, de la, des del punt de vista d'Apple, és una idea que la tenien... Era, era un somni humit que tenia fa molts anys, ¿vale? I que jo crec que fa 5-6 anys, o inclús més, ja dibuixaven aquest, aquest escenari, Marc, ¿vale? Perquè això no, això no es genera de cop i volta.
Bueno, en el moment que comencen a... Ja, quants anys fa que jo parlo dels Macs amb, amb xips Apple?
Amb xips Apple.
Des de que, va haver-hi la, des de que vaig tenir l'iPad Pro primer que vaig dir, hòstia, això tira com, una, això tira com un canó.
Correcte. Vale, escolta'm, que hem d'acabar, hem d'anar acabant i tenim avui unes quantes propostes. Entre elles una teva.
Vinga.
Vinga, anem a les propostes.
Les propostes Mosseguis són objectes, gadgets, idees, esdeveniments tecnològics, científics o culturals, aplicacions, llibres, sèries de televisió, pel·lícules, tot allò que vulguis compartir. Envia-les a propostes@mossegalapoma.cat.
En Joan BetBC ens parla d'un tema de Bitcoin, ens recomana un podcast, el de Lunaticon, en concret un episodi, que parla de les llicències de codi Bitcoin o el cas de Colcar contra Passport.
Sí, a veure, me l'he escoltat, però bàsicament no es parla de llicències de codi Bitcoin, sinó es parla de les llicències open source i les llicències... I les llicències de free software i com s'utilitza el de llonces i després ho aplica un cas concret friki, diguéssim, de, del món de Bitcoin perquè hi ha una empresa que fabricava d'allò. O sigui, hi ha, a veure, el senyor que, sota la primera meitat on es tracta el tema aquest de les llicències, està molt ben tractat i el senyor en sap molt. Uh-huh. O sigui, val la pena. Jo l'he seguit a la proposta, però sobretot interès la primera meitat on explica, diguéssim, les llicències, d'on venen, quines són les implicacions, perquè realment és una masterclass. Després, quan ho apliquen, diguéssim, en aquest cas obscur, diguéssim, de, del món dels Bitcoin maximalistes, que és on cau el Lunatic Coin, pues, pues ja, diguéssim, deixa de perdre interès, no sé que estiguis molt, molt fricat en aquest tema.
En la secta. Vale. En Joan BetBC també ens parla ara d'NFTs, que per cert, més tard o més d'hora portarem algú a parlar
sí,
d'això.
Sí, hem amenaçat en Daniel Julià que té que venir perquè en Daniel porta unes setmanes publicant els seus propis NFTs, els seus propis bueno, NFTs a partir...
El Daniel Julià porta bastant temps treballant a l'ombra, ¿vale? I fent tuits...
O un pinus un cogombra.
Que no, exacte. Vull dir que ara el que està fent és explicar aquesta experiència a Twitter.
No, no, però l'ombra no, perquè anava tuitejant els seus NFTs que havia fet.
Que ella ha viscut una experiència molt interessant, sobretot NFTs associats al món dels artistes, ¿vale? I ara ha començat a explicar-ho a Twitter i volem que vingui i ens ho expliqui aquí.
És molt curiós perquè ella s'ha dedicat a fer amb React coses que jo feia amb Basic ara fa 20 i pico anys.
Molt bé, doncs ella em recomana, parlant d'NFT, un article a Wire que es diu How a Beer Company Became the Airbnb for NFTs. No? Com una companyia de realitat virtual esdevé un NFT d'Airbnbs. Vale? No he llegit l'article, us el recomana a ell perquè el llegiu. Vale, l'Ernest Fors parla sobre carregadors elèctrics de cotxes i ho relaciona a través d'una piulada d'un usuari que es diu Manel Romero, que no sé si és, no sé si és piulada o article, que diu avui fa 3 anys que tinc la benzinera a casa, ¿vale? Parlant del carregador que té per carregar el cotxe. ¿Vale? I és un article que ha anat donant moltes voltes a Twitter aquests dies. Jo no l'he llegit perquè no tinc carregador
sí,
a casa.
Sí, sí, sí.
Però...
és un article, el vaig seguir, el vaig veure i està molt bé. Veure, bàsicament és el que ja sabem, o sigui, la diferència de tindre la teva pròpia electricitat a tindre doncs, una font de generació d'electricitat que tens al sostre de casa, si tens la sort de ser propietari del teu propi sostre, doncs jo crec que és una, val la pena i a més és una cosa que és una inversió de futur. És una inversió de futur. El que sí que és molt interessant i ha de vindre en Guillem doncs perquè que va vindre la setmana passada en Willy,
perquè treballa.
Perquè no, sobretot perquè el tema interessant és què passa quan pots fer servir el cotxe com la bateria de la casa i que hi hagin interaccions, perquè el problema que hi ha actualment és que l'excedent, el preu de la de compensació de l'excedent de corrent és molt baix. És molt baix comparat amb el cost màxim. I, a més, és el problema està en que fins ara les empreses d'instal·lació de fotovoltaiques estaven assessorant malament.
Sí, perquè...
Estaven assessorant... Clar, o sigui, l'assessoria...
A veure, Marc, l'excedent és teu i te lo folles com quieres.
Exacte, o sigui, les companyies deien, no, no, posa el que necessites, i miraven i deien, no.
I ajustaven la inversió.
Tanta corrent com puguis generar... Com...
I molt més.
Vols quantitats absurdes de corrent que no la gastes, és igual, la injectes, perquè tard o d'hora tindràs un cotxe amb una bateria de 60 kWh o de 80 kWh i no te l'acabes. I no te l'acabaràs la corrent que tinguis. I el que faràs és que per la tarda podràs tirar. I per la tarda, quan se'n vagi el sol, i sobretot a l'hivern, si tens el cotxe carregat, podràs agafar tot l'excedent. I a més també hi ha una altra cosa, que és el que jo m'he trobat des de que vaig doblar la quantitat de plaques de casa meva. I és que l'inversor treballa millor. Sobretot els dies de núvol, que no generava pràcticament res, de cop i volta dius, ostres, estic generant 7 kWh, si està tot el dia núvol. Doncs perquè amb moltes plaques, quan està núvol, generes. En canvi, amb poques plaques, quan està núvol, no fas prou voltatge i l'inversor no es desperta. Llavors necessites més plaques i cascar els inversors, fotre'ls i buscar, de mirar quins són els paràmetres d'amperis i de volts i de corrent continua que admeten, perquè si hi ha quatre paràmetres aquí. Un és un inversor de 4 kW, no, de 4 kW, 4 kW alterns, però t'accepta 7 kW de contínua. I això vol dir que les mínimes que faràs a l'hivern, que és quan tu vols, seran unes mínimes més altes, i els dies que tens poca corrent són els dies que et va bé, perquè a l'estiu et sobrarà corrent, perquè quan estàs generant 8 kWh a l'estiu durant 10 hores al dia, dius, és que no saps què fotre'm de la corrent.
Sí, però no...
El problema és a l'hivern.
Sí, aquí la clau és una mica que les empreses instal·ladores intentaven minimitzar la inversió, saps?
No, jo crec que serà un error. Si algú s'ha de fotre plaques, que ho omplin tot. A més, és que si fas els números, el que val diners és que s'enfilin senyors a la teva teulada i fer els processos de legalització. I les plaques valen 4 duros. Tu te'n vas a Alemanya i ho foten bé, perquè allà tenen poc sol a l'hivern i omplen les teulades. O sigui, ara foten teulades noves. A més, no t'has de canviar les teules més endavant.
No.
Teulada nova. Tot teulada, tot a plaques. O sigui, no s'ha de veure la teulada. O sigui, bàsicament el que hauríem de fer és aquí se li vegi la teulada, clatellot. A mi se'm veu, jo encara tinc que posar més plaques.
Vale, mira.
Però ara havia de canviar inversor i coses, però bueno, ja en ficaré.
Ja sé, ja està bé, has anat fent inversions. En Ramon Maria Gallar, el nostre vient que viu a San Francisco, bueno, a Califòrnia, millor dit, parla d'una cosa interessant, perquè s'estan llegint les ofertes d'Apple, les ofertes de feina o de formació, i diu, ep, el loro que Apple ofereix l'oportunitat de fer un PhD,
un doctorat
a Barcelona, en intel·ligència artificial a Barcelona. Vale?
Apple.
Sí, Apple. Vull dir que si tu ets un estudiant que vols fer un doctorat i ja vius aquí, doncs, hòstia, Apple t'ho permet fer aquí. Vale? Hauràs de competir, suposo, que amb altres gens. Josep Ruano ens parla d'una sèrie de llibres relacionat amb la temàtica de la setmana passada, que hem continuat parlant aquesta, que són What Money Can't Buy, o sigui, què no pot comprar el diner, de Michael J. Sandel, i els altres llibres són Justice i The Tyranny of Merit, que també estan molt bé.
Sobretot llibres d'aquests que ja els he llegit, me'ls va recomanar ara fa un parell d'anys en Josep, i com a recomanació en Josep doncs, la segueixo i me'ls vaig llegir, i sobretot és la idea aquesta de les externalitats, la part aquesta que surt de l'economia. Quan tu estàs agafant i comptar coses, si només comptes el que està valorat en diners, doncs tens una economia fictícia i al final les externalitats t'acaben trobant. Tenim un problema aquí.
A l'Andreu Guinart, parlant de supercomputació, això més que una proposta, és una notícia curiosa, diu que el superordinador de Microsoft, que té un superordinador molt gran, el més gran que té, ha entrat dins de la llista de top 500 del món, dels millors 500 ordinadors del món. Però l'Oro, que no fa servir Windows sinó Linux. I clar, és que és un superordinador. Sí, és que sí, la supercomputació que hagi... utilitza Linux.
És que la notícia és això. Dius, si és l'ordinador de Microsoft, que en teoria és un dels Big 5, sí. Dius, ha entrat entre els 500 primers. No, no és notícia.
No.
No, no és notícia.
Les deixes que porti no Linux.
Bueno. No és notícia. I que porti, o sigui, però ja no és notícia. Tenen un superordinador... No, bueno. Però potser el superordinador de Microsoft és la xarxa Azure, que segurament si agafes tot el que hi ha a la xarxa Azure, allò sí que és un superordinador.
Home, i estaria Azure és molt gran i té Linux, té Windows, té tot.
Si ho juntes tot, segur que Microsoft pot posar molta computació a sobre.
Ui, ja la posa, ja la posa. Forcible, o Forcible, no sé si porta accent, ens parla de cerveses artesanes, diu: quan vulgueu parlar de cerveses artesanes, jo m'apunto. Tenim una associació i difonem la cultura craft a banda de fer fira de la cervesa i cerveses. Craft beer.
Clar que sí.
Sí que sí. Espera, que he vist que aquí tenia un error.
Doncs algun dia quedem i parlem de birres. De fet, hi ha estadístiques que expliquen que a Europa s'està disminuint molt el consum de vi per persona.
Vale, seguim. Tu, Marc, volies parlar de Catch 22 d'en Joseph Heller.
Sí, algú ho va mencionar.
És un llibre,
És un llibre, però que també sembla ser, m'ha enterat que és una sèrie, que ara és de Stars, o sigui, suposo que estarà per Disney Plus. A Disney Plus, Stars. És un llibre de sàtira, comèdia, molt divertit, però que es veu que ha creat, o sigui... ha creat, diguéssim, com una frase feta. És a dir, quan, diguéssim, estàs en una situació que els incentius del sistema i les normes del sistema no et permeten guanyar, catch 22. I el llibre està molt bé. És molt divertit.
Què vol dir? A prendre pel cul la bicicleta o una cosa així?
Un catch seria com una trampa, seria com la part oculta. Quan tu estàs en anglès, dius, mira, t'ofereixo un tracte, aquest és el tracte. I llavors moltes vegades la gent pregunta, what is the catch? Quin és el truco? Què és el que no estic veient aquí? Llavors el que diuen aquí és, mira, catch 22, estàs lligat. Hi ha una norma que es genera una circularitat, i normalment és tema de normes circulars, no pots fer això si no tens l'altre, no pots fer l'altre si no tens això, es genera una circularitat i no et pots sortir del...
M'encanta Twitch perquè els seguidors interactuen amb el que anem dient, ¿vale? Ens corregeixen en directe o matisen coses, ¿vale? Pidank, moltes gràcies, eh? És la primera vegada que intervenc al chat per corregir-me o ampliar la notícia que jo deia de que si volíeu saber més sobre el xip M1, escoltéssiu l'Apple Coding Daily i no em sortia el nom del podcaster, i ell l'ha posat, i ara sí, és Julio César Fernández, César, que és un professor de l'Apple Coding Academy, em sembla que es diu l'acadèmia de formació, que té molt bones valoracions i bones crítiques. Tanquem les propostes amb una d'en Sinner, que com no últimament es prodiga en temes musicals, i la vaig llegir textualment. Diu: heu de veure el concert en streaming de Marillion el diumenge 27 de novembre. Comença a les 19:45, hora de Londres. El cost és de 20 lliures i, després de 2 anys de no poder tocar en directe, Marillion ha tornat amb la gira Light at the End of the Tunnel Tour. ¿Vale? El streaming és el darrer de la gira, al Eventing Apollo Hammersmith, i tocaran clàssics del grup i, per primer cop, la cançó Be Hard on Yourself del seu proper àlbum An Hour Before It's Dark. Evidentment, si no pots veure el concert en directe...
Jo no entenc el tema del streaming. O sigui,
Sí, jo sí que l'entenc. Mira, imagina't que... Perquè això ho feien els de la meva empresa. Es feia òpera... òpera japonesa, la meva empresa és de matriu, és japonesa, vamos. Espera, es feia òpera japonesa barrejada amb manga, ¿vale? Que era espectacular. Wow. I això es feia en directe a no sé quina ciutat japonesa, ¿vale? Tu no podies anar a aquell teatre perquè estava a tomar pel cul.
No, és clar que no.
I les gires, pues, sí que jo crec que sí que hi ha previst que d'aquest espectacle en facin gires mundials, però vés a saber quin any t'arriba per aquí i aquí. I l'estrena mundial la pots veure en streaming des de casa teva, pagant una part.
Però en aquest cas, és dir, quina diferència hi ha entre l'streaming i l'enregistrament? Si no veig
el directe,
la diferència,
Marc, la primícia mundial. Exacte. És com el partit de la a la Super Bowl. M'entens? No és tu pots veure la Super Bowl després.
Ara estava recordant, perquè aquesta proposta és molt de boomer, i ara estava recordant l'emissió per la ràdio quan es va fer el concert del Sant Jordi dels Pets, Sopa de Cabra, Sau i Sang Traït. Sí. Els que ho empataven ser Sang Traït, per cert.
Ja, que sí, home, clar que si pots estar en el lloc on es fa el directe és molt més emocionant. Si no, això no ho discuteix ningú. Però tu pots viure l'estrena amb streaming, jo crec
que això
també...
Sí. Jo recordo haver escoltat el concert.
Si està ben fet, està
ben escoltat per la ràdio.
Està assajat, està ben entrenat, està ben produït, hòstia, pot ser algo molt, molt bèstia.
Sí.
Vale, doncs aquí acabem les propostes i acabem aquest episodi, el 499, un abans dels 500.
T'has fixat, Tomàs, que t'estic posant les propostes ara?
Sí.
Aquest sistema que ha fet en Magma, hasta jo fico coses al guió,
Des d'aquí una abraçada al Magma, que ja se'ns fa gran i ha d'estar treballant, pobret. Doncs vinga, museus, la setmana que ve més amb en Roger Coll parlant de temes de developing d'Ethereum i Layers 2 i moltes més coses, interessantíssim, i és un tio que, bueno, que en sap molt i és superagradable d'escoltar. Merci a tothom. Vinga, parlem.
Fins la setmana que ve.
Adéu-siau.
Adéu.